Dos quarts de vuit comença l'Infovespre.
L'Infovespre.
Comencem, com sempre, el repàs dels titulars amb Adrià Montero. Adrià, bona tarda. Sap vostè el que és la pluja daurada? Aquesta és la pregunta que Jon Iñárritu, senador d'Euskal Herria Bildu, ha formulat a la comissió del Senat a petició de Juan Ignacio Zoido sobre l'actuació policial que va ordenar el seu Ministeri d'Interior per l'1 d'octubre. Iñárritu ja va anunciar ahir que formularia aquesta pregunta sobre els fets de la nit de l'1 d'octubre a l'exterior de l'Hotel Vila.
Una pregunta directa que sentirem a l'Infovespre d'avui i que el ministre Zoido ha esquivat. El titular d'Interior del govern del PP ha reformat que l'actuació dels agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional desplaçats a Catalunya va ser proporcionada i emparada en el seu deure per garantir el compliment de la Constitució i l'ordenament jurídic. El ministre també ha quantificat el cost de l'anomenada Operació Copèrnic. En total ha dit que va constar 87 milions d'euros.
L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, té coneixement que la Fiscalia de Barcelona té interès en perseguir-la, suposadament per delictes d'odi, arrel de l'expulsió de la Guàrdia Civil de l'Hotel Vila de Calella el passat 2 d'octubre.
Els agents van pernoctar durant dues setmanes a l'hotel, però les càrregues policials de l'1 d'octubre, dia del referèndum d'autodeterminació de Catalunya, van provocar que gairebé un centenar de persones es concentressin a les portes de l'hotel per mostrar el seu rebuig a les forces de seguretat espanyoles.
Tres polítics maresmencs han entrat al Parlament de Catalunya de la 12a legislatura, a la qual es va donar inici ahir a la sessió de Constitució que va incloure l'elecció del president de la Cambra Catalana.
Són la socialista Alicia Romero, la republicana Mònica Palacín, que s'estrena com a diputada, i David Mejía, de Ciutadans.
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha anunciat l'ampliació del servei d'atenció domiciliària fins als 30 llits, coincidint amb el desè aniversari de la seva posada en funcionament. Els pacients eviten l'ingrés a l'hospital i són atesos per equips especialitzats en el seu domicili.
Sabrem quins són els beneficis concrets d'aquest servei, que s'ha estès en altres centres de la xarxa de salut pública i a quins pacients es recomana.
A més, a l'Info Vespre parlarem amb l'autor de l'obra L'Electa, Ramon Madaula. L'Electa es podrà veure a la Sala Mozart el dissabte a 9:45 de la nit. Comencem!
El grupo parlamentario mixto, señor Iñárritu.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Lluvia dorada. ¿Conoce usted lo que es la lluvia dorada? El mito de Zeus y Danae, de la mitología griega. Pues en el pueblo de Calella, varios agentes orinaron sobre la gente que estaba protestando por la actuación y la brutalidad policial. Les escupieron, les orinaron, sacaron una pistola al balcón. Salieron a agredir agentes fuera de servicio a vecinos de Calella, 14 contusionados y varios de ellos necesitaron ser atendidos en el hospital. Usted ha hablado de las intervenciones mencionando que hubo en 6 colegios durante el 1 de octubre. He contabilizado 73 actuaciones de cargas policiales. Usted nos los aclarará ahora. Díganos, menciónelo, por favor, ¿en qué sitios hubo cargas y en qué consistieron?
Així de contundent s'ha mostrat el senador d'Euskal Herria Bildu, Jon Iñárritu, en relació a les càrregues policials que aquella nit va haver-hi fora de l'hotel Vila de Calella, on s'allotjava part del contingent de la Guàrdia Civil a la nostra ciutat. Iñárritu ha formulat la pregunta a la Comissió d'Interior del Senat, a petició pròpia, per donar explicacions sobre el desplegament policial de l'1 d'octubre a Catalunya, l'anomenada Operació Copèrnic. Qui va ordenar l'operatiu que va suposar les càrregues policials per accedir als centres de votació amb el resultat de 1.000 persones ferides, ha obviat les preguntes directes que li ha formulat, com dèiem, el senador d'Euskal Herria Bildu, Jon Iñárritu.
Així doncs, la pregunta d'Iñárritu no ha tingut resposta per part del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, on sí ha fet referència a Calella, ha estat a la resposta que ha donat el senador del PDeCAT, Josep Lluís Clarías.
Jo no dudo que en Calella no haya un cuidadí. Jo no dudo que en Calella no haya un cuartel y que si esas relaciones suelen ser, si es que se ha producido una escalada de crispación, señor Clerier, lo único que la escalada de crispación la ha propiciado quien la ha propiciado, al menos en mi opinión, y mientras no me demuestren lo contrario, esa voluntad renuente, consciente y deliberada de no cumplir ningún requerimiento y seguir adelante a pesar de todo.
Zoido ha revelat que el cost de l'anomenada Operació Copèrnic és de 87 milions d'euros, un cost que ha remarcat hauran de pagar tots els espanyols a causa de la irresponsabilitat i l'obstinació del govern independentista. Zoido ha afegit que els 87 milions s'han de sumar als més de 1.000 milions d'euros en què l'economia xifra l'impacte negatiu en el PIB català i que el descens del 35% de les reserves hoteleres.
La presència d'estos efectivos desplazados a Catalunya ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamiento, dietas y productividades. Sí, es una cantidad muy importante de dinero. Este, sin duda alguna, es otro alto coste que tenemos que pagar entre todos los españoles debido a la irresponsabilidad y obstinación del gobierno independentista que había en aquel momento en Cataluña. Un coste que debemos sumar a los más de 1.000 millones de euros en los que el Ministerio de Economía cifra el impacto de la desaceleración de 4 o 5 décimas del crecimiento del PIB catalán o el descenso del 35% en la reserva hotelera.
El ministre ha explicat que la xifra del desplegament ha estat formada de manera estable per unes 4.500 persones i va arribar a 6.000 el 30 de setembre i l'1 d'octubre. També ha assegurat que l'actuació de les forces de seguretat durant l'1 d'octubre va ser exemplar i que es va utilitzar la força mínima imprescindible, fets que corrobora la Fiscalia.
I encara en relació amb l'1 d'octubre, l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, té coneixement que la Fiscalia de Barcelona té interès en perseguir-la suposadament per delictes d'odi arrel de l'expulsió de la Guàrdia Civil de l'Hotel Vila de Calella el passat 2 d'octubre. Els agents van pernoctar durant dues setmanes a l'hotel, però les càrregues policials de l'1 d'octubre, dia del referèndum d'autodeterminació de Catalunya, va provocar que gairebé un centenar de persones es concentressin a les portes de l'hotel per mostrar el seu rebuig a les forces de seguretat espanyoles.
Segons l'alcaldessa, 14 persones van resultar ferides a la manifestació ciutadana, havent de ser ateses a l'Hospital de Calella per contusions a cames, braços i a l'esquena, pels cops rebuts per part dels agents. El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha negat que es produïssin càrregues policials a les portes de l'Hotel Vila durant la nit de l'1 d'octubre. Montserrat Candini va ser acusada de coaccionar els propietaris de l'hotel perquè fessin fora els agents, tot i que Candini i la direcció de l'hotel ho desmenteixen. L'alcaldessa va declarar en el seu moment que no volia que els hotels esdevinguessin casernes, paraules que ha reiterat.
Ho sé perquè l'ha dit, que doncs, tant per part de la Fiscalia, doncs, de la Fiscalia de Barcelona,
Candini ha assegurat que ha assegurat no haver rebut cap tipus de notificació per part de la Fiscalia.
Seguim endavant. Tres mares menys al nou Parlament de Catalunya. Són la socialista Alicia Romero, de Mataró, la republicana Mònica Palacín, de Pineda de Mar, i David Mejía, responsable comarcal de Ciutadans. El candidat maresmenc de Junts per Catalunya, l'alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, no ha entrat al Parlament de Catalunya, ja que ocupava el número 22 de la llista de Barcelona, on els resultats electorals van atorgar finalment la llista del president 17 escons. Però sí que ocuparà un seient a la cambra catalana Francesc Teny Costa, nascut a Calella i candidat gironí de Junts per Catalunya.
Tres dels 135 escons del Parlament de Catalunya seran ocupats en aquesta dotzena legislatura per representants polítics del territori, tots ells de sigles diferents. Alicia Romero ja té experiència en la política catalana i és una de les cares més visibles del socialisme al Maresme. Va entrar al Parlament de Catalunya per primer cop a les eleccions del 2012 i ha repetit a les convocatòries posteriors del 2015 i del 2017. En aquesta última anava de número 6 de llista per Barcelona i durant aquests anys ha ocupat la presidència de la Comissió de Polítiques de Joventut i ha estat la portaveu del PSC a les comissions d'Economia, Finances, Pressupost, d'Empresa i Ocupació. Mònica Palacín, que anava de número 18 de la llista d'Esquerra Republicana per Barcelona, s'estrena com a diputada a la Cambra Catalana. És l'actual presidenta comarcal del Partit Republicà i regidora a l'oposició de l'Ajuntament de Pineda de Mar. També repeteix el diputat de Ciutadans, David Mejía, era el número 9 de llista per Barcelona del Partit Taronja, on la candidatura guanyadora de les eleccions encapçalada per Inés Arrimadas ha obtingut 24 escons. Per Mejía també serà la seva tercera legislatura com a diputat del Parlament de Catalunya.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Abel Folch i Roger Coma presenten l'Electa aquest dissabte a Calella. És una de les comèdies de la temporada teatral, ara més actualitat que mai, perquè gira al voltant de qui ha de ser proclamat president de la Generalitat de Catalunya, un paper que interpreta Roger Coma, qui 5 hores abans de pronunciar el seu discurs d'investidura es lleva amb un problema que no sap resoldre i per això demana l'ajuda d'un excèntric psiquiatre que fa l'Abel Folch. Això desencadena una història plena d'humor i de reflexions sobre la relació de l'home i el poder. Aquest dissabte 20 de gener es posarà a escena a la Sala Mozart a 9:45 del vespre dins el cicle cultural que organitza l'Ajuntament de Calella. Abel Folch i Roger Coma protagonitzen aquesta obra escrita per Ramon Madaula i dirigida per Jordi Casanovas, que ha estat un dels èxits de la temporada teatral i de la programació del Club Capitol. Ara l'equip de l'Electa gira per les sales del país i aquest dissabte, com dèiem, es posa en escena a Calella. Nosaltres a aquesta hora podem parlar amb l'autor d'aquesta obra. Ell és en Ramon Madaula. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, com i en què et vas inspirar per aquesta obra?
Jo sempre hi ha una cosa que... Jo sóc un autor novell, tinc poques obres escrites, però les meves punts de partida quan els escriure sempre és a partir d'una pregunta, d'un neguit, d'una cosa que no tinc... que no acabo d'entendre, llavors potser una mica escric l'obra per entendre-la, no? I hi ha una pregunta que sempre m'he fet a mi mateix, per què algú vol ser president del seu país, no? Una cosa que em costa molt d'entendre, que algú vulgui ser president d'un país quan saps que, encara que ho facis bé, la història pot parlar malament de tu, rebràs per totes bandes, mai et reconeixeran lo bo, sempre et buscaran lo dolent... És molt difícil passar bé la història sent president. Tots els presidents tenen una part fosca, no?, que l'oposició s'ha encarregat de potser d'exagerar o no, depèn. I per tant, jo crec que, no sé, em sembla a mi una feina bastant dura i llavors em costa d'entendre perquè hi ha algú al món que vol ser president del seu país. I llavors, a partir d'aquí, vaig començar a imaginar què pot motivar algú, no?, a arribar a ser president. I amb clau d'humor, doncs una mica analitzant des de la seva infància els petits traumes de la infantesa, doncs com van anar configurant aquest personatge que arriba a ser president de la Generalitat, però que podria ser president d'Espanya o de França o d'Estats Units, és igual. Jo ho situo aquí perquè a mi m'agrada fer teatre de quilòmetre zero, que en diem, o sigui, parlar de les coses properes, però vull dir, la història del nostre president de l'Electa no té res a veure amb el moment polític actual, sinó amb la història de per què una persona arriba a ser president, i ja et dic que es pot extrapolar a qualsevol democràcia occidental.
Un president, un personatge que interpreta en Roger Coma, com és aquest personatge?
Bueno, és un home, un pobre home, jo crec que sí, és un home que de petit no l'han reconegut gaire, no l'han estimat gaire, és d'aquell lloc que sempre doncs, una mica passava desapercebut, que no li reien les gràcies, que sempre, diguem, els seus germans, els germans grans, eren els que a casa eren els favorits, ell era el dels germans, potser era el que tenia, doncs, el que menys es fixaven amb ell, a l'escola tampoc va ser... I això va anar configurant una mena de ganes, de necessitat de reconeixement, no? Necessitat de ser algú, de treure el cap en aquest món i que algú es fixi en algú, que crec que és una mica el que pot moure una persona a ser president, no? O sigui, aquesta necessitat, aquesta vanitat, necessitat de reconeixement tan malaltissa, doncs, segons el meu punt de vista, perquè no té per què ser així sempre, però jo crec que sí que hi ha alguna cosa d'això, aquesta necessitat malaltissa de reconeixement, doncs és el que potser l'ha motivat a aguantar la marató que representa, doncs, presentar-se a unes primàries, dins del partit considerar el líder, guanyar unes eleccions, etcètera.
Uh-huh. I l'altre dels protagonistes és l'Abel Folch, que interpreta un psiquiatre excèntric, no? Què el fa excèntric?
Bueno, més que un psiquiatre és un bruixot. És que estem parlant en clau de comèdia, però a mi sempre m'ha fascinat aquesta gent que tenen solucions màgiques per tot, però creus que ells són uns desgraciats. Dius, bueno, tu m'has de resoldre la vida, però tu la teva vida com la tens resolta, no? I diguem-ne, parteixo del psiquiatre o psicòleg que està pitjor ell que el seu malalt, no? Que el seu pacient. I això doncs li fa fer utilitzar unes fórmules una mica excèntriques per donar-li seguretat en aquest president perquè pugui fer el discurs d'investidura.
Un paper que, per cert, si no vaig equivocat, en un inici vas començar interpretant-lo tu, no? Però ho vas haver de deixar.
A veure, l'Electa en principi tenia una vida de 6 mesos, es va estrenar ara fa un any, el gener del 2017, i s'havia d'acabar al maig del 2017. Vam fer una gira de 40 places per Catalunya, més 2 mesos de temporada a Barcelona, a la Sala Montaner, però sorprenentment la cosa va anar tan bé, que ens van demanar de continuar a la tardor, al setembre, passar al Teatre Capitol de Barcelona i seguir fent la gira que s'estava fent, que hi havia doncs, moltes ciutats que ho demanaven. I llavors jo ja tenia un convidat, tenia compromisos, estic fent una altra obra de teatre, jo ja tenia la tardor plena i vaig dir, hòstia, jo encantat de seguir en l'Electa, però jo és que tinc ja uns altres compromisos. Llavors, doncs, l'Abel Folk, que va ser un regal, doncs ens va dir, home, a veure si voleu ho faig jo, i vaig dir, hòstia, encantat, podem seguir amb la producció de l'Electa, i va ser això, que jo tenia ja decidir que es prorrogava l'Electa, diguem, uns mesos més, doncs jo no podia, i vam buscar un substitut que aquí millor que l'Abel Folk. No?
Fins quan es prorrogarà l'Electa?
No, ara, ja al febrer estem tenen les dues últimes, ara es fan gener i febrer i el febrer s'acaba ja. Ara potser s'estrena a Madrid, ara s'està mirant de fer un castellà a Madrid i això, però el que és la producció catalana ja hem estat un any, ja què més volem, vull dir, està molt bé, un any girant i fent 2 temporades a Barcelona, està molt bé.
Ara, aquest dissabte arribeu a Calella dins la programació del cicle cultural de la Sala Mozart, suposo que amb moltes ganes, no?
Bueno, jo no vindré,
bueno.
Perquè jo sóc l'autor, vull dir, jo a mi m'encantaria venir a Calella, a més jo no he vingut mai a actuar a Calella, jo sempre sóc dels que m'agrada més anar per les ciutats, anar de gira, que no fer temporada a Barcelona, perquè el públic és molt més agraït i descobreixes espais nous i coneixes Catalunya i coneixes les ciutats i jo sempre dic que la millor manera de viatjar és treballant. I a mi m'agrada molt, però i més, jo he fet moltes gires per Catalunya i Calella és un lloc que no he anat mai i em faria molta il·lusió venir, però no puc perquè jo ve l'Abel, jo estic fent una altra obra a Barcelona en aquests moments i per tant no podré fer-hi, però jo estic segur que el Roger i l'Abel vindran amb molta il·lusió.
Doncs hauran de buscar una solució perquè vinguis a Calella.
Sí, no s'hi va massa a Calella, vull dir que estem molt agraïts que hagin confiat en l'Electa, però no és d'aquelles places que s'hi vagi sovint a Calella i encantats de venir. També és veritat que l'Electa és un producte, diguem-ne, al ser només 2 actors, doncs jo m'imagino que els teatres doncs, tenen, és un preu molt més assequible i potser també pot accedir a places que amb espectacles de 4 o 5 actors és difícil anar-hi, no?
Les entrades estan a la venda a un preu de 12 euros a la taquilla de la Sala Mozart fins demà divendres a les 6, de 6 a 8 del vespre i una hora abans de l'actuació si és que no s'han exhaurit les entrades. També de forma online a la plataforma tictactiquet.com. Ramon Madaula, autor de l'obra L'Electa, gràcies per atendre la trucada de l'Info Vespre de Ràdio Calella Televisió.
Moltes gràcies a vosaltres, de veritat.
facebook.com/Ràdio Calella, Twitter @RadioCalellaTV.
Gairebé 4 minuts són els que passen de 3:15 del vespre. Seguim endavant amb l'Info Vespre. Aquest cap de setmana arrenca la 44a edició del concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella, que convoca i organitza Joventut Artística i que permetrà omplir de propostes teatrals de grups d'arreu de Catalunya la sala del Teatre Orfeó.
El concurs es desenvoluparà entre els mesos de gener, febrer i març, amb 10 representacions, cada diumenge a 6:45 del vespre. El president de Joventut Artística, Albert Salvador, ha explicat que ha rebut unes 40 obres, entre les quals seleccionaran les 10 millors.
Vam rebre cap a 40. I d'aquestes 40, llavors en seleccionem 10, les que més ens agraden. Mirem una mica els temes que siguin variats, entens? De misteri, de riure, sèries, depèn. El que passa és que hi ha una comissió que ens reunim tots i veiem els DVDs perquè exigim que ens enviïn un DVD de l'obra. Llavors decidim a veure quines triem.
Salvanya ha elogiat a Cyrano de Bergerac, un clàssic de la dramatúrgia i que representa el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar. El president de Joventut Artística ha qualificat d'impressionant la seva actuació.
És impressionant l'obra com la fan. Vull dir, el protagonista està impressionant, de veritat, eh? La recomano a tothom. Perquè no arriba, no li arriba la sola del sabat enflotat.
Aquest diumenge es representarà la primera obra, Aires de Família, del grup de teatre d'Enric Borràs, de Sant Feliu de Llobregat. Les entrades es poden comprar els diumenges de 1 a 2 i una hora abans de la representació al Teatre Orfeo.
Més coses, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva amplia el servei d'hospitalització a domicili fins als 30 llits. Se n'encarreguen 3 equips formats per metges i infermeres que donen cobertura al 90% de la població de referència dels hospitals Sant Jaume de Calella i de Blanes. La cap del servei, Mercè Díaz, ha destacat l'alt grau de satisfacció que s'obté per part dels usuaris, la majoria dels quals són pacients de més de 65 anys. L'ampliació s'ha anat fent de forma progressiva en el decurs dels 10 anys des de la seva posada en funcionament.
És una modalitat d'atenció mèdica alternativa a l'hospitalització, gràcies a la qual els pacients poden seguir el tractament que se'ls ha prescrit des de casa, però amb atenció diària per part d'una unitat mèdica integrada per metges i infermeres. Actualment, els professionals que formen part dels equips d'hospitalització al domicili de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva tenen capacitat per atendre 30 llits i amb clars beneficis per als pacients. Ho ha comentat la cap del servei, Mercè Díaz, en una entrevista a l'Infomigdia.
No estar a l'hospital evites poder tenir infeccions nosocomials que es donen als hospitals, perquè tenim aquí bitxos, per dir-ho d'alguna manera, que són molt resistents i que estan a l'hospital. I, d'altra banda, doncs, com tu també ja apuntaves, el fet de que en certes èpoques de l'any, com pot ser ara l'hivern, doncs les col·lapses de les urgències i dels hospitals doncs, són importants, i el fet de poder ser visitat a urgències i poder anar directament a ingressar a casa teva evita que els pacients que poden fer-ho doncs, s'hagin d'estar esperant amb lliteres, els passadissos de les urgències, etc.
Cada dia les unitats visiten els pacients a casa seva per seguir l'evolució de la patologia i avaluar la resposta al tractament. Igualment, es facilita als malalts un número de telèfon per posar-se directament en contacte amb la unitat per qualsevol consulta. A la nit es desvia el servei d'urgències des d'on es podria determinar el retorn del centre hospitalari. Les responsables del servei diuen que són casos comptats.
Són pacients que normalment no se'ns compliquen, però bueno, alguna vegada, com que ja portem molts anys, doncs alguna vegada ha passat i es fa això. Doncs el pacient, si es troba pitjor o té algun problema, doncs el porten aquí a urgències, se'l visita a urgències i normalment es queda aquí a urgències fins que l'endemà el propi equip d'atenció domiciliària el torna a revalorar per veure si realment s'ha de tornar quedant aquí a l'hospital o pot tornar a casa i continuar a hospitalització a domicili.
És una elecció que es deixa en mans dels pacients i a la seva família. El servei d'hospitalització a domicili normalment s'ofereix en casos en què s'ha de seguir tractaments de llarga durada o quadres mèdics que no revesteixen gravetats, sempre i quan el pacient està estable.
Per lo que més predomina és la patologia respiratòria, sobre infeccions respiratòries, malalts amb EPOCs que se descompensen, pacients processos gripals que necessiten ingrés. Tenim d'altres com infeccions d'orina, infeccions d'altres tipus que necessiten antibiòtics endovenosos, cures de ferides complicades, pacients amb deshidratacions o amb problemes gastrointestinals que necessiten sueroteràpia.
Segons ha informat la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el 93% dels pacients que han rebut atenció al domicili asseguren que tornarien a utilitzar aquesta modalitat d'ingrés, confirmant l'alta de satisfacció per part dels usuaris.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
6 minuts per arribar a les 8 del vespre. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa una campanya de control dels sistemes de seguretat passiva, cinturó, casc i sistemes de retenció infantil arreu de Catalunya, en la que hi participen agents dels Mossos d'Esquadra i de la policia local. La campanya va començar dilluns i durarà fins aquest diumenge.
La responsable de gestió i planificació de seguretat viària del Servei Català de Trànsit, Anna Pintó, n'ha explicat l'objectiu.
L'objectiu de la campanya és reduir els accidents amb víctimes i, sobretot, alleujar les conseqüències de lesivitat de les víctimes, perquè recordem que no utilitzar els dispositius de seguretat passiva o fer-ho de manera incorrecta agreuja les conseqüències de lesivitat d'aquestes víctimes.
Aquesta és la primera de les 17 campanyes preventives integrals que realitzarà Trànsit durant aquest 2018 arreu de Catalunya. Pintó ha detallat algunes de les normes de seguretat que alleugen les conseqüències de les víctimes en cas d'accident i que poden arribar a salvar vides.
L'ús del cinturó de seguretat redueix el risc de mortalitat en cas d'accident en un 75%. D'aquí la importància d'utilitzar el cinturó de seguretat i portar-lo ben cordat. Hi ha l'obligatorietat de que els infants han d'ocupar obligatòriament els seients del darrere i han d'utilitzar sempre un sistema de retenció infantil que sigui adaptat a la seva talla i pes. I en quant a l'ús del casc en les motos, també és molt important recordar la importància de portar-lo ben cordat i que també sigui de talla adequada i que sigui un casc homologat.
Els Mossos d'Esquadra i les policies locals van posar un total de 3.578 denúncies al llarg del 2017 per no fer ús o fer un ús indegut del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil.
Canviem de qüestió. A finals del 2017, la policia local de Tordera va renovar dos dels seus cotxes. Es tracta de dos Seat Ateca de 115 cavalls, un d'ells amb mampara per detinguts i que compten amb tot l'equipament necessari per al desenvolupament de les tasques policials.
Pocs mesos abans de la finalització del contracte de renting anterior, es va iniciar la licitació a la qual s'hi va presentar un total de 5 empreses, guanyant la que per puntuació tant econòmica com tècnica tenia la millor qualificació.
Ens amplia la informació Lluís Sabater, de Ràdio Tordera.
En la línia iniciada fa uns anys per l'Ajuntament en el sentit d'optimitzar els recursos, el nou sistema d'adquisició de vehicles permet un estalvi important per als comptes municipals sense perdre prestacions. L'estalvi de més de 7.000 euros anuals respecte a l'anterior contracte permetrà adquirir també per la modalitat de renting un vehicle més, fet que permetrà que Protecció Civil pugui ampliar també la seva flota de vehicles. Ho explica el regidor de Seguretat, Xavier Martín.
A part d'aquests dos cotxes que ara s'han renovat, doncs es disposa de dos cotxes més i una moto, i a més, a part, gràcies a aquest estalvi d'aquests 100.000 euros que comentàvem, doncs permetrà adquirir un altre cotxe i d'aquesta manera hi haurà Protecció Civil, que actualment disposa d'un vehicle, doncs podrà disposar d'un altre vehicle per tal que també aquest servei que donen al municipi doncs pugui ser més eficaç.
La policia local compta actualment amb 4 cotxes i una moto.
Canviem de qüestió, arribem a la part final ja de l'Infovespre, i aquesta nit podreu seguir en directe el sorteig del Suma Quilòmetres a través de Ràdio Calella Televisió. És que avui es farà el sorteig des de la sala de l'Amistat, de la cooperativa L'Amistat, i com dèiem, es podrà seguir a partir de les 9 del vespre a partir de a Ràdio Calella Televisió, al 100.9 de l'FM, a la nostra pàgina web i també a través de les nostres xarxes socials.
Es repartiran 4 viatges per a dues persones i 36 sopars entre les gairebé 25.000 butlletes que participen. Creuers pel Rin o el Duero, Eivissa, Londres o Oslo són algunes de les destinacions que sortejaran.
Un minut per arribar a les 8 del vespre. Adrià, gràcies.
Moltes gràcies, bona tarda.
Nosaltres ho deixem aquí a partir de les 8, les notícies en xarxa, i a partir de les 9, com us dèiem, el sorteig en directe des de la cooperativa L'Amistat del sorteig del Sumaquilòmetres d'enguany. Gràcies per la seva atenció, per la seva confiança i fins aviat.